Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Ja hem comprovat dia rere dia en aquests espais que l'aigua està present en tots els ordres de la nostra vida, en els més transcendents i també en aquells més lúdics o d'oci. Avui m'agradarà fer referència al món de l'astrologia i, més concretament, a l'àmbit dels signes del zodíac, perquè allà l'aigua també hi és present.
Les mil formes de l'aigua.
Independentment que sigueu més o menys creients en les influències dels signes del zodíac, el cert és que la seva classificació ens crida l'atenció. És aquí on hi trobem que 3 dels 12 signes són qualificats com a signes d'aigua: cranc, peixos i escorpí. I tenint en compte que l'aigua és un element que es troba per tot arreu, això influenciaria sempre, segons els astròlegs, esclar, aquells que neixen sota aquests signes, que els faria més sensibles que la resta, que estan dominats per elements de l'aire, el foc o la terra. A més, diuen que les persones marcades per signes d'aigua confien en la seva intuïció i sempre estan disposats a ajudar. Però ja se sap que en això dels signes del zodíac sempre ens agafem allò que més ens agrada i quan no ens va bé el que ens diuen, ho qualifiquem de bajanada. Sigui com sigui, l'aigua i l'astrologia van avui del bracet.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
Ganes de fer un viatge en el temps? Doncs del 23 al 30 de novembre, el Club Més Amics et portarà fins a Creta perquè t'endinsis en la cultura minoica. Visitarem els millors palaus i monestirs minoics, l'antiga ciutat de Rétimno, Fodele, Bressol del Greco, Chaia, Festos, Gortina i molt més. Del 23 al 30 de novembre, Creta amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Si vols seguir el dia a dia del Papa, connecta cada dia amb Ràdio Estel. Els actes, les notícies, els titulars, tota l'actualitat del Papa Francesc en antena i a la nostra web. De dilluns a divendres, minuts després de 6:45 de la tarda, Diari del Papa. I cada dia, tota la informació renovada a radioestel.cat. Tota l'actualitat i notícies del Papa Francesc la trobaràs sempre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Molt bona tarda i sigueu benvinguts a un nou programa de Fem Família amb Jordi Carretero a les vies del so i amb qui us parla, Joan Trias. Com sabeu, la setmana passada vam començar doncs, una temporada nova, i ja ho diu la dita, temporada nova, seccions noves. Així que deixeu-me explicar-vos una mica què farem aquesta nova temporada. Seccions com l'Infofamília, on repassarem totes les notícies d'actualitat pel que fa a doncs, aquest tema, a família, valors, economia, treball, educació, etc. També entrevistarem algú, com ja fèiem anteriorment, i us recomanarem una cançó que parla sobre tots aquests temes. Això ho farem cada programa, cada dimecres a 8:15 del vespre, aquí a Ràdio Estel. Va, comencem.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
I aquest primer Infofamília d'avui el volem començar parlant-vos d'aquest dilluns, i és que el Parlament ha entregat la medalla d'honor en la categoria d'or a l'Associació de Mestres Rosa Sensat. S'ha volgut reconèixer la seva contribució durant més de 50 anys a la millora de l'educació a Catalunya i a la defensa d'una escola pública, democràtica i catalana. Amb aquest guardó, el Parlament també fa extensiu el reconeixement a tot el col·lectiu de mestres i professors per la seva dedicació i perseverança després d'uns mesos en què la seva tasca ha estat qüestionada des d'alguns sectors. El president del Parlament, Roger Torrent, va defensar el model educatiu català i va avisar que no trontollarà, tot i els intents de fer trontollar un acord social i la principal eina, va dir, de cohesió social del país. Torrent, a més, va fer una crida a deixar treballar en pau els mestres. D'altra banda, la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Georgina Oliva, va assistir a la reunió de la taula de coordinació de la infància, on es va anunciar un fons de 40 milions d'euros que l'executiu espanyol destinarà a l'atenció de joves migrats sense referents familiars. Oliva va valorar positivament aquest gest i va assegurar que en els propers dies caldrà fer un treball tècnic per revisar els criteris per adaptar-los a la realitat territorial i exigir així que es concreti. La directora va posar en valor aquest primer pas i va recordar que el govern de la Generalitat no ha deixat d'atendre cap jove, malgrat el volum d'arribades dels darrers temps. Un volum, recordem, que ha preocupat tant a Mossos d'Esquadra com a la Guàrdia Urbana de Barcelona. La directora així ha reclamat de nou una estratègia global per poder donar una resposta coordinadora i coordinada per part de tothom i ha insistit en que cal tenir detectats els fluxos migratoris que permetin planificar l'acollida, la generació de places, la recerca de professionals i la gestió amb les entitats. També us volem destacar avui que en el marc del Dia Internacional per la Prevenció dels Trastorns de l'Espectre de l'Alcoholisme Fatal, la TEAF, la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, Agnès Rossinyol, i el subdirector general de Drogodependències, Joan Colom, van presentar les noves mesures de prevenció i tractament que s'afegeixen a les existents dels infants i joves afectats per trastorns de l'espectre alcohòlic fatal. L'ICA i l'Agència de Salut Pública de Catalunya han exposat les accions de millora de la prevenció, cribatge i diagnòstic, i també de suport i atenció als infants afectats i a les seves famílies. En aquest sentit, s'ha elaborat amb professionals de la pediatria un document de consens per dur a terme el cribatge del TEAF. Aquest s'ha incorporat al protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica, infància amb salut, i posteriorment, a finals del 2008, es farà la formació en l'àmbit de pediatria per la seva implementació. La consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, d'Afers Socials i Famílies, Shakir El Homrani, han visitat la unitat terapèutica educativa residencial Acompanya'm per a infants i joves que tenen trastorns de salut mental. Aquesta unitat, concebuda amb un model pioner d'intervenció en tot l'entorn vital de l'infant o adolescent, és la primera d'aquestes característiques de Catalunya, però també la primera de tot l'Estat, ja que forma part de la xarxa pública de salut. Es tracta d'un recurs especialitzat en salut mental infantil i juvenil amb una capacitat de 30 places que preveu ingressos màxims de 18 mesos. En aquest moment, Acompanya'm ja acull 16 joves. Durant la visita al centre, la consellera Vergés va destacar que el centre és pioner perquè respon amb creativitat a les necessitats que tenen aquests infants i joves d'elevada complexitat per tenir trastorns mentals i pel seu entorn social també i familiar, que requereixen dispositius per ser atesos de la millor manera possible. L'espai on s'ha concebut com a centre l'espai no s'ha concebut com a centre hospitalari, sinó com a llar, com un espai que els generi el màxim confort possible i on tinguin el suport dels professionals, va dir la consellera. En paraules del mateix conseller El Homrani, el conseller de Família, el centre representa objectius i valors amb els que treballem, la col·laboració entre departaments que permet erradicar les caixes hermètiques dels serveis i facilita l'atenció integrada a les persones, especialment les més vulnerables, situant-les al centre de les nostres polítiques. Cal dir que Acompanya'm, del qual estàvem parlant ara mateix, és un dispositiu conjunt de dos departaments de la Generalitat de Catalunya, Salut i Treball i Afers Socials i Famílies, que gestiona, de fet, l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La iniciativa també compta amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament, que ja ha portat professionals docents. I atenció, perquè una trentena d'escoles treballen contra rellotge per tenir les instal·lacions a punt, just ara, per l'inici del curs escolar, que comença avui. Ensenyament afirma que el 155 han endarrerit les obres previstes als centres i això pot fer que unes 10 escoles no comencin amb normalitat. Una és La Mirada, a Sant Cugat del Vallès. El nou mòdul, on han d'anar els nous alumnes de P3 d'aquesta escola, va arribar el passat divendres, i el dissabte els operaris hi treballaven per mirar d'enllestir-ho com més aviat millor. Tot i això, ja han comunicat a les famílies que el dia 12, doncs això, avui, no podran començar les classes en aquest espai provisional. I per últim, us volem anunciar avui que ja fa mesos que l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció ha engegat un pla estratègic per acollir i aconseguir crear cultura de l'acolliment familiar a Catalunya. Sobretot l'ENS busca famílies per 100 infants de 0 a 6 anys que actualment viuen en centres residencials d'acció educativa i ha definit 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona com a prioritaris. Aquests són Barcelona, Badalona, Mataró, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts. De fet, actualment a Catalunya hi ha més de 600 famílies que acullen més de 1.000 infants, però encara se'n necessiten moltes més, especialment per grups de germans o infants amb malalties greus i amb diversitat funcional. Les necessitats de l'infant i la situació de la seva família biològica defineixen la temporalitat de l'acolliment. Pot ser un acolliment d'urgència i diagnòstic, un acolliment simple, un acolliment permanent i també existeix l'acolliment de caps de setmana i vacances per a infants més grans i també per a adolescents.
Fem família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Saben el que costa per una família que els seus fills tornin a l'escola cada any, any rere any? I sobretot si saben quantes famílies de totes aquestes necessiten ajuda. De tot plegat, en volem parlar amb Lluïsa Sebastià, tècnica de l'àrea social de Càritas Diocesana de Barcelona. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Així doncs, la primera pregunta és obligada. Quant costa per una família normalment que els nens tornin a l'escola?
Doncs la veritat és que bastant. Depèn molt també de la família i de les edats dels nens i dels recursos que necessiti.
Quantes són les famílies aproximadament que els demanen ajuda a Càritas, per exemple, perquè els seus fills tornin a l'escola, que és d'obligació?
Mira, el número de famílies que hem fet ajuts, almenys el curs passat, eren uns 547 nens. Val? Que depèn, de vegades, amb una família se l'ajuda amb més d'un nen, amb dos, amb tres, però sí que tenim numerats uns 500 nens amb diferents tipus d'ajuts, que poden ser beques menjadors, material escolar o activitats extraescolars, per exemple.
Aquest nombre de nens i de famílies, evidentment, que necessiten ajuda, ha incrementat arrel de tota la crisi econòmica que hem patit els darrers anys?
Sí que ha incrementat, però sí que és veritat que hi ha un cert número que es manté força estable. perquè malauradament les ajudes a la infància en general en aquest país no han sigut massa reeixides. Llavors, sí que ha incrementat l'ajut econòmic, però el suport social que necessita la família, que va més enllà del que és la despesa econòmica, aquesta s'ha mantingut estable.
Perquè més enllà de la despesa econòmica, en què es basa tot aquest suport social que ofereix Càritas?
Hi ha un tema de conciliació que és importantíssim, que sí que ho ajudem a través de pagament d'escoles bressols, però hi ha un suport d'això, de la conciliació, o fins i tot de reeducacions, de reforç escolar, que va més enllà del que és el pagar una beca de menjador o el pagar el material escolar. I amb això sí que Càritas ha incrementat el seu suport a la família a través de la xarxa de voluntaris o a través de professionals que donen una ajuda especialitzada.
Que, esclar, jo, com a oient i ara com a periodista, evidentment, també l'estic sentint a vostè i em diu l'any passat vam atendre 547 nens i aquest any suposo que més o menys de damunt de davall s'espera el mateix, no? Com puc ajudar jo amb una família com aquesta?
De diferents maneres. Una, la més fàcil i potser també la més compromesa, seria donar suport amb voluntariat, ja sigui a través d'atenció directa o a través d'un suport tècnic o administratiu en els equips que treballen directament amb la gent. L'altre és ajut econòmic, això també, fent una aportació econòmica, però també moltes vegades és a través de facilitar el que és la xarxa social de les famílies, facilitar també que les entitats del barri puguin facilitar també material o activitats que ajudin una mica a crear aquesta xarxa que diem de suport. Mm-hmm. A nivell econòmic, i això també volia comentar, que sí que hem ajudat a 547 nens, però a nivell econòmic són una mica menys de 200.000 euros, són 183.000 euros, que s'han repartit amb això, amb pagament d'escoles, amb activitats extraescolars, que també és molt important, amb material o amb beques menjador.
Esclar, senyora Sebastià, jo ara em poso la pell d'una d'aquestes famílies que necessita ajuda perquè els nanos vagin a l'escola. I suposo que moltes d'elles, i és el que parlàvem, a part d'aquest suport logístic, econòmic, hi ha un suport social, un suport de tipus moral.
Sí que sempre hem pensat, no?, que això de criar nens és molt fàcil i la veritat és que no és gens fàcil. I amb el ritme de vida que portem, encara menys. Quan no és fàcil quan tenim un habitatge digne, però es fa com titànic quan l'habitatge o la precarietat laboral ens mana la dinàmica familiar. Uh-huh. I en aquest sentit ja insistim molt en el que és la xarxa perquè permet ajudar a les famílies a sortir-se'n, no?, a trobar a lo millor un habitatge millor o a donar suport amb el nen, amb el cangurs o amb reeducacions. I en aquest sentit la xarxa és vital més enllà de la part econòmica.
Dit clarament, senyora Sebastià, són famílies que podrien estar a punt d'entrar en risc d'exclusió social?
Sí, podrien estar i el nostre esforç és, diguem-ne, és treballar sobretot per la prevenció. Volem prevenir el que és el fracàs escolar a través de del reforç educatiu, que va molt més enllà del que és l'aprenentatge acadèmic, d'escriure, de llegir, de multiplicar, va molt més enllà, va amb el que és el reforç a l'estudi, aprendre a organitzar-se l'agenda, aprendre a jugar, aprendre a treballar en equip, val? I el reforç educatiu que plantegem va en aquesta línia. I, perdona, ara m'he despistat de la pregunta, eh?
Li deia si, pues, si eren famílies que podien entrar,
sí,
en risc d'exclusió social.
Sí, tens raó. Sí. I en aquí el que és les habilitats socials, ho lligava per això, perdona, eh? Les habilitats socials ajuden molt, va? Uh-huh. Perquè el risc social té molt a veure amb la part econòmica, però també té molt a veure amb les habilitats i la relació que establim amb els altres i també dins de les famílies, no? Quin és els conflictes que es puguin sortir. I aquí també nosaltres fem un esforç també per donar eines als pares per educar els fills, que és una cosa que de vegades es dona com feta i no és tan fàcil, no? Quan estem molt pressionats per la nostra vida, doncs tenir una... cuidar dels fills no és una cosa fàcil.
Senyora Sebastià, creu que falta, o que manca, ajut públic per solucionar problemes com aquests?
Sí, la veritat és que al nostre país, a nivell d'infància, tenim un dèficit d'ajuts. Ja sigui a Catalunya, però i també a l'estat espanyol, ja estem per la cua del que és la mitjana europea, que ara mateix les dades no les tinc, no? Però ja falta una determinació clara per apostar pel que és la infància i sobretot la criança.
Lluïsa Sebastià, tècnica de l'àrea social de Càritas Diocesana de Barcelona, moltíssimes gràcies avui per atendre'ns i explicar-nos aquest greu problema que afecta, doncs, com m'agrada dir, no?, els principis de la innocència als nens. Moltíssimes gràcies, una abraçada. Que vagi molt bé aquesta campanya que ja heu iniciat, no?
Sí,
està funcionant,
sí,
sí. Entenc, està funcionant bé,
sí,
aquesta campanya?
Sí, sí, sí. Bueno, cada any sempre costa arrencar, però després ja ens hi posem i sí, sí, ara és el moment de començar, però ara comença l'escola i començarem a veure quins són els ajuts necessaris que tenim.
Deixi'm preguntar-li, perquè vostès, quan expliquen tot aquest problema, nota la resposta de la societat?
Pues, la veritat és que...
O sol ser un problema molt invisible, no ho sé.
És un problema, aviam, ara, quan comença l'escola, que avui mateix comença, sempre surten campanyes, com ara feu vosaltres, a parlar de les ajudes que necessiten, però la resposta és paulatina, no és immediata, eh? Ara comencem, comença el nou ritme, llavors tothom es comença a organitzar i llavors anem veient si la gent s'implica, si no, els reforços educatius comencen a arrencar més cap a l'octubre, més que ara al setembre. Per tant, ara comença la campanya, però no tenim uns resultats immediats, eh? Els anem veient gradualment.
Doncs en tornarem a parlar de tot plegat quan tinguin aquests resultats, que esperem que siguin molt i molt positius i, evidentment, hagin d'atendre a la menor quantitat de gent possible. Sempre serà una bona dada. Lluïsa Sebastià, tècnica de l'àrea social de Càritas Diocesana de Barcelona, moltíssimes gràcies avui per atendre els micròfons de Ràdio Estel.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Fins la propera, una abraçada.
Adéu.
Fem família. Cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
I jo els deia, doncs, els deia a l'inici del programa que escoltaríem una peça musical cada setmana en aquest programa que parli de família. I avui acabàvem de parlar amb Càritas sobre educació, sobre aquests problemes en educació, no? Doncs d'educació parla Pink Floyd en aquest Another Brick in the Wall.
No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey, teacher, leave them kids alone.
A Ràdio Estel, fem família.
Potser que estaria bé reflexionar amb aquest Another Brick in the Wall de Pink Floyd. I per reflexionar els convido a pensar una cosa. Aquesta pel·lícula es va fer a la dècada dels 80, amb aquella banda sonora increïble de Pink Floyd, The Wall, el mur, on hi participaven aquest cor de nens que li cantaven, li cridaven al seu professor, no? I que volien trencar amb tot. Estaria bé preguntar-se què és el que pensaria un nen d'aquells, que aleshores era nen, sobre l'educació avui dia. Estaria molt bé. Fins aquí el Fem Família d'avui. Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-te a les vies del so, en Jordi Carretero, qui t'ha parlat, Joan Trias. Ens retrobem el proper dimecres a 8:15 aquí a Ràdio Estel per continuar fent això. Família, adéu-siau, bona setmana.
Els experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb l'actualitat del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tauleta. radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.